7:43 minuts del matí. Anem a conèixer quin temps ens espera avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Un temps avui a les comarques de Lleida força ennuvolat cap al Pirineu i amb núvols més esqueixats i sobretot més prims a la resta de la demarcació. Aquest matí ja amb algun primer ruixat que tenim al voltant del Pallars Jussà, també cap a l'Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, i al llarg del matí i migdia més ruixats a l'Alt Pirineu. Arribaran fins a l'Alt Urgell, per exemple, també cap al Solsonès, i alguna gotellada dispersa caurà a la resta de comarques, però seran pluges molt poc destacables i no estarem parlant ni que durin tot el dia ni que acabin afectant a totes les poblacions lleidatanes. Bàsicament el que sí que hi haurà és un cel tèrbol, una mica més de polsim en suspensió i una temperatura agradable, no pas molt alta en el cas del Pirineu, i sí que cap al Pla arribarem a fregar els 30-31 graus. Per tant, no serà gaire desorbitada aquesta temperatura. No tindrà res a veure amb la de dissabte, per exemple, que va ser molt més alta. I una mica de vent de llevant o de xaloc, que aquesta tarda també es reforçarà una mica, especialment a totes les cotes altes de les serres. Us seguirem a la xarxa.
Anem a saber quines temperatures ens esperen el dia d'avui. Tenim a Lleida 19 graus ara mateix, amb 29 graus de màxima. Dia entrenyinat. No s'espera que hi hagin grans pluges al territori. 20 graus ara mateix a Balaguer i, pel que fa a Sort, on sí que s'esperen pluges, 12 graus. Pel que fa a les incidències viàries, ara mateix, segons indica el Servei Català de Trànsit, hi ha circulació intensa a la C12 a l'alçada de Corbins, en aquest cas, direcció en dues direccions. Hi ha pas alternatiu en aquesta via per un accident. C12, alçada de Corbins, circulació intensa per un accident, hi ha pas alternatiu. Així que, a poc, i com sempre diem, a aquesta hora, doncs molt bona lletra. I avui estrena, a partir de 8:45, de la tertúlia de regidors, dels nous regidors de la Paeria. Alguns són els habituals que han vingut en aquests 4 anys, els que repeteixen, alguns d'ells vindran, i d'altres doncs seran novetats. Tertúlia de regidors avui amb el PSC, amb Vox, amb Junts, amb Esquerra i amb el PP. A partir de 9:45, entrevista amb el subdelegat del govern, José Crespín, i després del butlletí de les 10, Economia, amb en Ramon Morell. A 10:45, Mireia Garra, coordinadora de Creu Roja a Lleida, ens fa balanç del 2022. I després del butlletí de les 11, doncs el repàs esportiu amb Antoni Lasso. Anirem acabant a partir de 11:45 aproximadament, quan ve Lasso s'allarga una mica això, i fins a 3:15 no entrem amb les efemèrides i les xarxes amb en Jordi Claret, que acabarem a les 12, sempre pendents de l'actualitat, els butlletins horaris, a l'informatiu migdia a les 12 i a les 3, informatiu vespre a les 8 i a les 10, a l'Aquil Oest de 4 a 6 de la tarda, la plaça de 6 a 11:45, baix un munt de coses al 104.5 de l'FM i a uou.cat. Repassem les portades dels diaris i comencem pel diari La Mañana, que destaca Pallenses del Baix Segre carecen de trabajadores para coger la fruta dulce. També destaca la producció ha crecido, pero los temporeros prefirieron otros trabajos. També assenyala en fotografia que cae un árbol de 15 metros sobre un coche en Fleming, que la cooperativa Divars logra una facturación récord con 229 millones y que la paella prevé adecentar la fachada del Mercat del Pla, que cae a trozos. També, un abatido Marc Márquez decide no disputar el Gran Premio d'Alemanya. Al diari Segre diu Mora el ser atropellat per un cotxe quan creuava un pas de zebra al centre de Lleida. La víctima és Mohamed Asiat, de 59 anys, anava en cadira de rodes dissabte i va morir l'Arnau. També, en aquest cas, fotografia de l'alegria dels infants, pluja de cul a Guissona. Els més petits van ser els grans protagonistes de la tradicional enramada del Corpus, i un gran arbre cau sobre un vehicle a la zona alta. Set i 48 minuts del matí.
Repàs a l'actualitat a un dia més.
Ipsen reclamarà judicialment triplicar les hectàrees de la timonera del FES. Segons ha detallat l'entitat ecologista, es denunciarà la Generalitat de Catalunya per no haver complert una sentència que obligava a augmentar de 100 a 350 hectàrees aquest espai del valor mediambiental. Clàudia Caballero.
En aquest sentit, la declaració d'impacte ambiental que es va aprovar el 2010 diu que la timoneda d'Alfés s'ha d'ampliar a unes 250 hectàrees per garantir la protecció d'algunes espècies d'aus. El fet que el govern no hagi comprat en aquests 13 anys aquestes hectàrees per donar compliment a l'esmentada norma portarà a Aipcena a recórrer la qüestió per via judicial, tal com ha avançat a UAU Lleida Ràdio el seu portaveu, Joan Vázquez.
I malauradament, el més incomplidor de tot sempre és l'administració, sempre. Malgrat els que surten són pagès o ramaders, no sé, de tot, però el principal incomplidor. I això, bueno, ja veurem què passa, però estem a punt de portar-ho en justícia, perquè el que no pot ser és que una espècie que viu en el límit de les seves capacitats en només 125 hectàrees i per aprovació d'una DIA, que és una declaració d'impacte ambiental d'obligat compliment, se la passin pel forro.
La declaració d'impacte ambiental de Segarra-Garrigues afirma que la timoneda d'Alfés és un espai que és imprescindible per a la presència a Catalunya d'espècies com la losa becuda, i és que només es troba en aquest paratge i amb pocs exemplars.
Necessita una major capacitat de superfície perquè és insuficient. Com a molt dona per 5 o 6 mascles, les femelles respectives, però hauria de garantir-se més enllà amb una població més gran, no? I això és el que diuen tots els ecòlegs i tots els experts, no és una qüestió exclusivament, no sé, per això es va aprovar un pla d'ús i gestió en la, perquè allò està dintre de lo que és la CEPA i Xarxa Natura de Mas e Melons, vale?
La timoneda d'Alfés és l'últim gran erm àrid estèpic de Catalunya i es considera un espai d'alt valor mediambiental perquè habiten espècies pròpies d'aquest indret com el llagost pedra o aus en perill d'extinció com la losa becuda o la ganga. També s'hi troba la trenca, un ocell que només habita en aquesta zona i que és el vertebrat més amenaçat de tota la península Ibèrica.
Les notícies de proximitat a UAU Ràdio.
Municipis del Baix Segre troben a faltar mà d'obra per a la campanya de la fruita davant la recuperació de la producció. Aquesta és molt major respecte als darrers anys. Hi ha, però, dos problemes que els dificulten la contractació de més personal. El primer és que molts temporers ja han optat per buscar feina en altres sectors després que l'estiu passat no fossin cridats per la baixa producció que va registrar la zona per gelades. I el segon és la gran dificultat per trobar-hi allotjament. En aquest sentit, representants del sector fructícola i ajuntaments del territori han lamentat el retard del govern a l'hora de convocar la línia d'ajuts per ampliar o millorar els equipaments destinats als treballadors de la fruita. És el cas de Sergi Balué, cap sectorial de la fruita de Jarc.
Seria desitjable que hagués sortit abans aquesta línia d'ajuts. Ja fa, com he comentat, ja fa 2 anys que ho estem demanant, ara s'està estudiant i no sortirà fins passat l'estiu. Però aquesta campanya no serveix. Lamentem que no s'hagi anat més ràpid perquè el problema el tenim ara, no el tenim dintre de 6 mesos. Però bueno, el que intentarem, a veure si aquesta línia d'ajut s'adapta a les nostres necessitats i de cara a l'any que ve pues ja pugui salvar millor aquesta situació.
La reescollida alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, també alerta sobre aquesta situació.
Fa pocs dies que hem començat la recollida de la fruita i sí que ens trobem que en aquests moments, bueno, comencem a tindre l'arribada de persones que venen a recollir la fruita. Pensem que Aitona és un municipi que dupliquem o tripliquem la població, però en aquests moments, per part dels pagesos, sí que fa falta mà d'obra. Moltes vegades pensant, dius, per què aquesta falta de mà d'obra en aquests moments? Pues que havien de sortir uns ajuts de cara als allotjaments per poder fer arreglar els allotjaments dels pagesos i en aquests moments l'ordre encara no ha sortit.
La Generalitat ha elaborat una primera proposta d'ajuts adreçats a crear o millorar els allotjaments per a temporers. El document és, per ara, un esborrany i és analitzat per les diferents organitzacions agràries que ja han anunciat que tenen previst presentar al·legacions. Així, la convocatòria d'ajuts es preveu que s'endarrereixi més enllà de l'estiu. Ja fa més d'una dècada de l'últim cop que el govern va obrir una línia de subvencions per a allotjaments dels treballadors de la fruita. Hi ha experts alerten del malbaratament de l'aigua en el rec a Manta. Per això hi plantegen encarir-ne el preu de usos agrícoles. Així ho defensa l'enginyer industrial Joan Galla, que assegura que no té cap sentit que a Catalunya encara hi hagi regadius que utilitzen aquesta tècnica considerada antiga, com és el cas de les hectàrees que abasteix el Canal d'Urgell.
Si ens anem al Canal d'Urgell, que ha complert 160 anys recentment, doncs segurament és la primera vegada de la vida que els hi passa això. Per tant, estan acostumats a tenir aigua i, per tant, no estan acostumats a estalviar-la. Però segurament, si heu vist les imatges que han sortit a la televisió aquests dies, de que han començat a fer el primer rec de supervivència, que en diuen, jo, quan he vist aquella inundació del camp, he pensat que aquesta aigua ben distribuïda no serviria per assegurar la supervivència de l'aigua, sinó per assegurar una collita completa.
Davant d'això, proposa estendre el cànon per ús de l'aigua, que s'aplica a altres usos, com el domèstic, als usos agrícoles. I Sena aposta per prioritzar els Pirineus al turisme mediambiental davant del de l'esquí. De fet, el seu portaveu, Joan Vázquez, ha asseverat que actualment aquest, el verd, ja és més important. Martí Huguet ens explica què és el que ha dit Joan Vázquez.
Ara bé, ha acusat a l'administració d'amagar les dades que ho acrediten. Per això ell mateix ha exposat les dades que ho demostren.
800.000 persones visiten el Parc Nacional d'Aigües Tortes i unes 600.000 el Parc Natural de l'Alt Pirineu. I totes hospeden en hotels, i totes gasten diners, i totes fiquen benzina o el que sigui. O sigui, aquest és un tipus de turisme que s'ha volgut ignorar en benefici de tota una sèrie de projectes especulatius lligats amb el turisme.
A més, ha afegit el mateix líder d'aquesta organització ecologista que aquesta priorització del turisme verd té diverses avantatges.
Que es potencia un turisme que en el fons no genera cap mena d'impacte. Ni necessita més aigua, ni ha de fer pistes noves, ni hotels, ni coses aquestes. Simplement en les infraestructures que hi ha, viu i dona molta vida al territori.
Diversos experts afirmen que el turisme de neu té data de caducitat degut al canvi climàtic i, per tant, indrets on la seva economia té una gran dependència d'aquesta activitat han de fer un pla de reconversió.
7:55 minuts.
Les notícies de proximitat a UAU Ràdio.
Aquest estiu, refresca't a les piscines municipals de Lleida. Estan obertes fins al 3 de setembre en horari d'11 del matí a 8:15 del vespre. Reserva i compra la teva entrada a piscines.paeria.cat. Per a més informació i consulta d'abonaments i bonificacions, entra a esport.paeria.cat. Ajuntament de Lleida. Duc Lleida, espais i ambients, patrocina l'informació esportiva.
Comencem el repàs informatiu destacant que Marc Márquez s'ha retirat del Gran Premi d'Alemanya, tot plegat després de sofrir una nova caiguda en la curva 7 durant el warm-up matinal. Llavors Márquez es va tancar diverses hores al seu camió. Els membres del seu equip anaven passant i ell s'ho pensava. Finalment es feia oficial el que dèiem, que no competiria, i així s'explicava en un comunicat. Ha estat un mal cap de setmana pel Tro de Cervera, després de 5 caigudes, de les quals la pitjor, la més alta, a 160 km per hora, ha estat aquest diumenge al matí. En canvi, el seu germà, Àlex Márquez, sí que ha competit i ha acabat en setena posició en aquest premi que s'ha emportat Jorge Martín. I també us expliquem que el F7 International Cup organitzat per Minifútbol Catalunya segueix en línia creixent. Lliga Lleida forma part de l'organització d'aquest esdeveniment, que va concloure ara fa uns dies la seva segona edició amb el doble de participants que en l'edició d'estrena. Enguany va tornar a coronar l'equip portuguès, Orrelejo a la categoria més 18 i els polonesos Eagles Teams a la categoria més 35, juntament amb el Morell, l'equip femení que es proclamava campió de la categoria debutant, la femenina, al torneig internacional. Si bé és cert que es va disputar al complex esportiu de Salou, Lleida hi diposita totes les forces en l'organització, i és que Lligues Lleida, l'organisme que gestiona milers de futbolistes a les terres de Ponent durant l'any i que forma part de Minifútbol Catalunya, n'és l'organitzador. Josep Esparza, el seu president, ens deixava clar a UAU Lleida Ràdio que l'edició d'enguany va ser tot un èxit.
La veritat és que molt bona experiència, sobretot multiplicant-se els equips quasi per dos, era algo que, claro, que nosaltres ens donàvem una mica de pànic escènic. I aleshores, bueno, ho vam resoldre, jo crec que va ser un èxit, perquè els inputs que ens arriben des de fora és que tots els equips estan molt contents i que volen repetir per la segona, dic per la tercera edició, no? Per la segona edició. I això sí, cansats, molt cansats, però molt contents.
I ell mateix també ens parlava de la novetat d'enguany de la branca femenina.
com a primera experiència és un esdeveniment que crec que amb el pas dels anys anirà creixent i anirà també agafant la mateixa embranzida que podria ser el Veterans Més 35. Igual al sènior no arribarem a curt mig termini, però és algo que realment ja ens estan arribant feedback i impuls de fora, de dir, avui parlar amb una persona de Londres, que té una lliga de femenina de futbol 7, que ja estava interessat en poder venir al torneig de l'any que ve. Bueno, això és algo que realment al veure-ho tot televisat, etc, pues la gent diu, això pot estar bé, no? També per acabar la cloenda de temporada, no? La cirereta del pastís.
Minifutbol Catalunya i Lligues Lleida ja estan pensant en la tercera edició de la FCAT International Cup, que busca seguir creixent pel que fa a qualitat i quantitat en el que serà la tercera edició, com dèiem.
Duc Lleida, espais i ambients, patrocina l'informació esportiva.
Toma! Olé! Estreno cotxe una altra vegada!
Vine tu també a Garaje Dalmau i al·lucina't amb la liquidació d'estoc més potent de l'any d'Audi i Volkswagen, nous i seminous. Només fins a final de mes, tota l'exposició de vehicles a preus fulminants. Aprofita la nostra liquidació d'estoc amb lliurament immediat, ja, al moment, i amb condicions de finançament espectaculars. Aquest estiu estrena Audi o Volkswagen amb Garaje Dalmau, concessionari oficial Volkswagen i Audi. Grup Nayox.
S'aproxima la collita dels teus fruiters? Vols millorar la qualitat dels teus fruits i superar l'estrès per sequera? A DASA, de Menàrguens, t'ajudem a aconseguir-ho. L'aplicació conjunta d'Elfer Bomba i Elfer Biosoil és una solució nutritiva que potencia els teus cultius, millorant les defenses de les teves plantes i augmentant la mida dels seus fruits. A DASA t'assessorarem agronòmicament de manera gratuïta i t'explicarem l'efecte d'Elfer Bomba i Elfer Biosoil als teus arbres. Pots obtenir un 5% de descompte en el teu pack trucant al 973 18 10 34. DASA, la fàbrica del camp, sempre al costat del productor.
L'actualitat de Lleida i comarques a l'informatiu del matí.
Passen segons de les 8 del matí. Bon dia, Lleida. És dilluns 19 de juny de 2023. Us parla Jordi Sebastià i això és l'Un Dia Més a UOU Lleida Ràdio, la ràdio de Lleida, del 104.5 de la FM. Bé, ja s'han constituït tots els governs municipals. Ara falta veure si les bones paraules de tots els escollits van a bon terme. És un clàssic de totes les eleccions. Tots els investits sempre tenen les millors frases i propòsits, però després arriba la realitat. I és que, quan un arriba al lloc que ha de gestionar, ha de bregar amb dues qüestions: les seves idees i les realitats que li han deixat els qui l'han precedit. Per això, habitualment, es demana allò dels 100 dies, que sempre, sempre va acompanyat al cap dels 100 dies, amb un... Bé, amb la situació que m'he trobat, entenguin-me que a mi se m'ha de deixar més de 100 dies, és una situació extraordinària. La realitat és que no és fàcil gestionar, i menys començar quan d'aquí 5 setmanes tenim eleccions generals, que també han marcat la Constitució de molts d'aquests governs. Sí, els hi diran que no, però vaja, només cal mirar Barcelona. A Ponent serà interessant veure com respon la població després de les darreres municipals. Haurà estat un avís per als qui governaven? Tornaran les majories de fa 4 anys o es mantindrà la tònica de fa un mes? Aquestes eleccions poden marcar quin serà el soroll de fons per a molts ajuntaments que hauran reforçat el seu domini, o bé poden veure si hi ha o no una oposició ideològica forta durant tot el mandat. No és el mateix governar amb el vot dels teus que fer-ho sabent que te l'han prestat. Serà molt i molt interessant. I aquí, a UAU Lleida Ràdio, ho explicarem. Vuit i tres minuts.
L'informatiu amb Jordi Sebastià.
I anem a conèixer ara que són les 8 i 3 i uns segons. Doncs què ens espera el dia de llarg d'avui en el cel? Connectem amb el Servei Meteorològic de la Xarxa. Lluís Pérez, bon dia.
Bon dia. Un temps avui a les comarques de Lleida força ennuvolat cap al Pirineu i amb núvols més esqueixats i sobretot més prims a la resta de la demarcació. Aquest matí ja amb algun primer ruixat que tenim al voltant del Pallars Jussà, també cap a l'Alta Ribagorça, la Val d'Aran, i al llarg del matí i migdia més ruixats a l'Alt Pirineu. Arribaran fins a l'Alt Urgell, per exemple, també cap al Solsonès, i alguna gotellada dispersa caurà a la resta de comarques, però seran pluges molt poc destacables i no estarem parlant ni que durin tot el dia ni que acabin afectant a totes les poblacions lleidatanes. Bàsicament el que sí que hi haurà és un cel tèrbol, una mica més de polsim en suspensió i una temperatura agradable, no pas molt alta en el cas del Pirineu, i sí que cap al Pla arribarem a fregar els 30-31 graus. Per tant, no serà gaire desorbitada aquesta temperatura. No tindrà res a veure amb la de dissabte, per exemple, que va ser molt més alta. I una mica de vent de llevant o de xaloc, que aquesta tarda també es reforçarà una mica, especialment a totes les cotes altes de les serres. Ho seguirem a la xarxa.
Parlava en Lluís Mida, gotellades doncs, puntuals. S'està produint la mateixa Balaguer, sembla ser. 20 graus ara de temperatura a la capital de la Noguera. Arribaran a màximes de 29 graus. Una situació similar pel que fa a la temperatura s'està donant a la ciutat de Lleida, que estem en 19 graus, 29 graus de màxima, no està plovent. I en aquest cas anem també a Sort, on ara mateix tenen una temperatura de 12 graus, i que és previst que plogui allí, arribant als 21 graus. Pel que fa a les incidències viàries, ja ho explicàvem ara fa al voltant de 20 minuts, hi ha circulació intensa a la C12 per un accident, es fa pas alternatiu a l'alçada de Corbins. Així que precaució, alçada de Corbins, C12, circulació alternativa, pas alternatiu i circulació intensa per un accident justament en aquesta via. La resta, doncs, com sempre diem, a poc a poc i molt bona lletra.
Les notícies de proximitat a 1A1 Ràdio.
8 i quasi 6 minuts del matí, municipis del Baix Segre troben a faltar mà d'obra per a la campanya de la fruita davant la recuperació de la producció. Aquesta és molt major respecte als darrers anys. Hi ha, però, dos problemes que els dificulten la contractació de més personal. El primer és que molts temporers ja han optat per buscar feina a altres sectors després que l'estiu passat no fossin cridats per la baixa producció que va registrar la zona per les gelades. I el segon és la gran dificultat per trobar-hi allotjament. En aquest sentit, representants del sector fructícola i ajuntaments del territori han lamentat el retard del govern a l'hora de convocar la línia d'ajuts per ampliar o millorar els equipaments destinats als treballadors de la fruita. És el cas de Sergi Balué, cap sectorial de la fruita de JARC.
Seria desitjable que hagués sortit abans aquesta línia d'ajuts. Ja fa, com he comentat, ja fa 2 anys que ho estem demanant. Ara s'està estudiant i no sortirà fins passat l'estiu. Però aquesta campanya no ens serveix. Lamentem que no s'hagi anat més ràpid, perquè el problema el tenim ara, no el tenim dintre de 6 mesos. Però bueno, el que intentarem, a veure si aquesta línia d'ajut s'adapta a les nostres necessitats i de cara a l'any que ve pues ja pugui salvar millor aquesta situació.
La recollida alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, també alerta sobre aquesta situació.
Fa pocs dies que hem començat la recollida de la fruita i sí que ens trobem que en aquests moments comencem a tindre l'arribada de persones que venen a recollir la fruita. Pensem que Aitona és un municipi que dupliquem o tripliquem la població, però en aquests moments per part dels pagesos sí que fa falta mà d'obra. Moltes vegades pensant, dius, per què aquesta falta de mà d'obra en aquests moments? Pues que havien de sortir uns ajuts de cara als allotjaments per poder fer arreglar els allotjaments dels pagesos, i en aquests moments l'ordre encara no ha sortit.
La Generalitat ha elaborat una primera proposta d'ajuts adreçats a crear o millorar els allotjaments per a temporers. El document és per ara un esborrany i és analitzat per les diferents organitzacions agràries que ja han anunciat que tenen previst presentar al·legacions. Així, la convocatòria d'ajuts es preveu que s'endarrereixi més enllà de l'estiu. Ja fa més d'una dècada de l'últim cop que el govern va obrir una línia de subvencions per a allotjaments dels treballadors de la fruita. I Ipsena reclamarà judicialment triplicar les hectàrees de la timoneda d'Alfés. Segons ha detallat l'entitat ecologista, es denunciarà la Generalitat de Catalunya per no haver complert una sentència que obligava a augmentar de 100 a 350 hectàrees aquest espai del valor mediambiental. Clàudia Caballero.
En aquest sentit, la declaració d'impacte ambiental que es va aprovar el 2010 diu que la timoneda d'Alfés s'ha d'ampliar a unes 250 hectàrees per garantir la protecció d'algunes espècies d'aus. El fet que el govern no hagi comprat en aquests 13 anys aquestes hectàrees per donar compliment a l'esmentada norma portarà a Ipsena a recórrer la qüestió per via judicial, tal com ha avançat a UAU Lleida Ràdio el seu portaveu, Joan Vázquez.
I, malauradament, el més incomplidor de tot sempre és l'administració, sempre. Malgrat els que surten són pagès o ramaders, no sé, de tot, però el principal incomplidor. I això, bueno, ja veurem què passa, però estem a punt de portar-ho en justícia, perquè el que no pot ser és que una espècie que viu en el límit de les seves capacitats, en només 125 hectàrees, i per aprovació d'una DIA, que és una declaració d'impacte ambiental d'obligat compliment, se la passin pel forro.
La declaració d'impacte ambiental de Segarra-Garrigues afirma que la Timoneda d'Alfés és un espai que és imprescindible per a la presència a Catalunya d'espècies com la losa becuda, i és que només es troba en aquest paratge i amb pocs exemplars.
Necessita una major capacitat de superfície perquè és insuficient. Com a molt dona per 5 o 6 mascles, les femelles respectives, però hauria de garantir-se més enllà amb una població més gran, no? I això és el que diuen tots els ecòlegs i tots els experts, no és una qüestió exclusivament. No sé, per això es va aprovar un pla d'ús i gestió en la... perquè allò està dintre de lo que és la CEPA i Xarxa Natura de Mas i Melons, vale?
La Timoneda d'Alfés és l'últim gran erm àrid estèpic de Catalunya i es considera un espai d'alt valor mediambiental perquè habiten espècies pròpies d'aquest indret com el llagost pedra o aus en perill d'extinció com la losa becuda o la ganga. També s'hi troba la trenca, un ocell que només habita en aquesta zona i que és el vertebrat més amenaçat de tota la península ibèrica.
L'actualitat informativa de Lleida a UAU Lleida Ràdio.
Experts alerten del malbaratament de l'aigua en el rec Manta. Per això plantegen encarir-ne el preu en usos agrícoles. Així ho defensa l'enginyer industrial Joan Calla, que assegura que no té cap sentit que a Catalunya encara hi hagi regadius que utilitzen aquesta tècnica considerada antiga, com és el cas de les hectàrees que abasteix el Canal d'Urgell.
Si ens anem al Canal d'Urgell, que ha complert 160 anys recentment, doncs segurament és la primera vegada de la vida que els hi passa això. Per tant, estan acostumats a tenir aigua i, per tant, no estan acostumats a estalviar-la. Però segurament, si heu vist les imatges que han sortit a la televisió aquests dies de que han començat a fer el primer rec de supervivència, que en diuen, jo, quan he vist aquella inundació del camp, he pensat que aquesta aigua ben distribuïda no serviria per assegurar la supervivència de l'aigua, sinó per assegurar una collita completa.
Davant d'això, proposa estendre el cànon per l'ús de l'aigua que s'aplica a altres usos com el domèstic, els usos agrícoles. A banda, el geògraf David Sauri demana deixar de dependre de la pluja i invertir en la desalinització i regeneració, en recursos que no s'estan explotant de manera absoluta, diu, ja que recorda que totes les prediccions diuen que amb el canvi climàtic hi haurà una reducció de les precipitacions i canvis en el cicle de l'aigua que revertiran en una reducció dels recursos dels rius i aqüífers.
Si es vol potenciar una mica el que és el recurs hídric, la principal alternativa en aquests moments és la regeneració de l'aigua, l'ús d'aigua residual regenerada. No podem estar sempre pendents de que no tindrem aigua, hem de tenir la màxima garantia possible de que tindrem aigua per la ciutadania, pels usos agraris, sobretot pels usos industrials, pels usos ambientals, que és molt important també, que a vegades oblidem, necessitem que els nostres rius, que els nostres aqüífers, les nostres masses d'aigua estiguin en un bon estat de conservació.
Ara com ara, a Catalunya hi ha 495 municipis en situació d'excepcionalitat per la sequera, mesura que afecta més de 6 milions de persones i que implica restriccions en els usos agrícoles, industrials i urbans. A les últimes setmanes, l'ACA ha afirmat que no descarta que el territori entri en estat d'emergència el mes de setembre, fet que implicaria restriccions en l'ús d'aigua a les llars. Ibsena aposta per prioritzar els Pirineus al turisme mediambiental davant del de l'esquí. De fet, el seu portaveu, Joan Vázquez, ha assegurat que actualment aquest, el verd, el turisme verd, ja és més important. Martí Huguet.
Ara bé, ha acusat a l'administració d'amagar les dades que ho acrediten. Per això ell mateix ha exposat les dades que ho demostren.
800.000 persones visiten el Parc Nacional d'Aigües Tortes i unes 600.000 el Parc Natural de l'Alt Pirineu. I totes hospeden en hotels, i totes gasten diners, i totes fiquen benzina o el que sigui. O sigui, aquest és un tipus de turisme que s'ha volgut ignorar en benefici de tota una sèrie de projectes especulatius lligats amb el turisme.
A més, ha afegit el mateix líder d'aquesta organització ecologista que aquesta priorització del turisme verd té diversos avantatges.
Que es potencia un turisme que en el fons no genera cap mena d'impacte. Ni necessita més aigua, ni ha de fer pistes noves, ni hotels, ni coses aquestes. Simplement en les infraestructures que hi ha, viu i dona molta vida al territori.
Diversos experts afirmen que el turisme de neu té data de caducitat degut al canvi climàtic i, per tant, indrets on la seva economia té una gran dependència d'aquesta activitat han de fer un pla de reconversió.
Un minut i arribem a un quart de nou del matí d'aquest 19 de juny de 2023. Noves normatives europees podrien posar en greu risc el sector de l'aviram. La voluntat de Brussel·les és aplicar mesures molt més exigents en benestar animal que no farien factible la continuïtat de moltes granges. Així ho ha explicat aquest cap de setmana al programa Arrelà d'aquesta casa la directora de l'entitat que aglutina el sector, l'Anna Toda. La líder de la Federació Avícola Catalana ha explicat que, tot i que no hi ha encara coses tancades, sí que és cert que el que arriba des de la Comissió Europea és molt preocupant.
Tot el tema de que veia d'una iniciativa popular europea que va dir hem d'acabar amb les gàbies. I amb això el que va dir és que a finals d'aquest any havia de treure una proposta de legislació que ells li agradarien que el 2027 ja n'hi hagués. Ara encara no hi ha res aprovat. L'únic que sí, doncs, està fent el seu tràmit, les coses. I llavors van sortint informes, van sortint documents, van sortint... i que ens donen una idea de per com respira la comissió. I amb aquest com respirar és el que tots ens estem posant les mans al cap.
I aquest respirar passa per coses com aquesta.
Si les densitats es redueixen molt respecte al que hi ha ara, que creiem que les densitats són correctes i que fa que els animals estiguin bé, faran que les granges ni siguin competitives ni les empreses. També, amb CAR, volen posar uns límits de creixement màxim per dia. Això també ens preocupa. Ens preocupa tot el tema de períodes de transició. Si les gàbies diuen, aviam, hem de treure les gallines en gàbia, en 2 anys és molt diferent de si ho diuen en 10 o si es donen un termini de 20 anys.
A més, la directora de la Federació Avícola Catalana ha alertat que si es tanquen les explotacions europees, la carn i els ous arribaran de fora del vell continent. I això, afegit, suposa més petjada de carboni, però sobretot anar contra l'esperit de la nova normativa, és a dir, que aconseguiria un efecte contrari al de vetllar pel benestar dels animals, ja que en aquests països tercers no hi ha una gestió tan respectuosa amb els ocells com a Europa. Cal recordar que el sector avícola contribueix de manera rellevant a l'equilibri territorial, apunta la mateixa Toda. És el segon sector carni i també ocupa el segon lloc en la producció final agrària del país, amb un 12,6% del volum productiu.
Repàs a l'actualitat a un dia més.
La cooperativa d'Ibarça assoleix un volum de facturació rècord de 229 milions d'euros l'any 2022. L'entitat, que des de fa uns mesos té nou director general, l'enginyer agrònom Víctor Díaz, ha celebrat aquest diumenge l'Assemblea General Ordinària en què ha analitzat els comptes de l'any passat, els quals li han suposat un flux de caixa de més de 7 milions d'euros. I canviant de matèria, però no deixant l'alimentació, els hàbits alimentaris d'altres cultures obren noves oportunitats de mercat a la pagesia. És el cas de Devert, l'empresa de Vilanova de Segrià de plantes aromàtiques, amb el cas del coriandre. Clàudia, explica'ns, què és això?
Aquesta firma sempre ha apostat per les herbes fresques del territori, aquelles que conformen la dieta mediterrània com l'alfàbrega, el cibulet, el julivert, la menta o l'herba bona. Ara bé, aquesta explotació va detectar que la comunitat sud-americana no disposava de condiments que són bàsics per les seves elaboracions i per això va apostar per incorporar al seu estoc el coriandre. I fou una bona decisió, ja que el consum d'aquest producte ha crescut enguany un 22% si es compara amb el 2019, l'any prepandèmic. Així ho explica el gerent de Devert, Joan Ferrer.
Cilantre és una herba que fa 7-8 anys per la nostra cultura o la nostra societat, la catalana, diguem-ne, o la d'aquí del territori, era completament desconeguda. I la veritat és que és una planta brutal. Té un potencial brutal. Ostres, és com l'equivalent al julivert per a aquestes cultures que ja la tenen ficada a la seva...
I, de fet, això mateix és el que han descobert molts catalans i que ajuda a explicar aquest creixement en el consum. Ho ha facilitat el fet que, des de fa uns anys, el coriandre es troba a lineals que aposten pel producte de proximitat com Plus Fresc i Bon Preu, on serveix de verd. També hi ha ajudat l'aproximació entre cultures com la catalana i la llatina, és a dir, que moltes persones nascudes aquí han conegut aquesta planta compartint taula amb famílies llatines i l'han incorporat als seus plats.
Una vintena de persones es fan el seu oli de cop. Ha estat a través de l'activitat proposada per l'Associació per a la Interpretació de l'Horta de Lleida vinculada a Granja Pifarré. Primer han hagut de trobar la planta, això ho han fet a través d'una caminada de 3 quilòmetres pels camins de la Serra de Canelles a la partida de Caparrella. La flor de Pericó, també anomenada flor de Sant Joan, és una planta autòctona que neix de manera silvestre a l'Horta Lleidatana i que compta amb moltes propietats curatives, volem dir. De fet, la saviesa popular diu que qui té oli de pericó no li cal metge ni doctor. Antigament la pagesia elaborava aquests remeis naturals que no faltaven a les farmacioles sostenibles. Ara aquesta vintena de participants per emular aquesta manera de fer hauran de deixar macerar 40 dies al sol i serena els seus pots per després filtrar-los i obtenir aquest remei tan eficient. Parlant de l'Horta, l'Horta de Lleida demana la continuïtat de les zones habilitades per abocaments. Cal recordar que el ja antic equip de govern de la Pairia iniciava un pla pilot per evitar el llançament descontrolat de runes i altres deixalles en aquest espai. Es posava un contenidor de runa a la zona dels Tres Pontets i, segons ha explicat a UAU Lleida Ràdio, el president de la Comissió de l'Horta de la Federació d'Associacions de Veïns de Lleida, Francesc Montardit, l'experiència ha estat molt positiva.
Ja que o no es prenen la molèstia o se'ls suposa un inconvenient anar a la deixalleria, perquè això també s'ha analitzat, el fet de que no se vagi a la deixalleria, que hi ha aquest servei de recollida de runes, algun motiu ha d'haver perquè la gent no hi vagi i ho aboqui el primer lloc que trobi, doncs és una cosa que allí es feia la recollida d'aquestes runes, potser, vaig a dir, amb més èxit que la pròpia deixalleria. I a nivell d'això, doncs, se va experimentar durant bastants mesos aquest contenedor i es va treure una conclusió molt positiva del seu funcionament.
Per tot plegat, els agradaria que el nou executiu de l'Ajuntament de Lleida, liderat ara per el socialista Fèlix Larrosa, mantingués aquesta filosofia de punts de recollida de runa.
UAU Lleida Ràdio. Serveis informatius.
Un castell de focs ha tancat la festa major de Capon. El barri lleidatà ha estat celebrant diferents actes des d'aquest divendres. L'activitat matinal de diumenge s'ha concentrat al carrer Doctor Castells amb una trobada de plaques de cava, taps, corona i calendaris. Així mateix també s'ha viscut en aquesta via la mostra de les manualitats fetes de l'Associació de Veïns de Capon. Al migdia ha tingut lloc una jam session de swing amb l'animació de Japs Tips i una classe oberta de l'Indie Hop amb la col·laboració de l'Associació Lleidatana de Swing All Swing. Les activitats han finalitzat al vespre amb un concert a la plaça Blas Infante, càrrec de la Big Banda Conservatori Municipal de Lleida, dirigit per Pere Guixer, i l'esmentat espectacle de petards que ofereix pirotècnia i l'ardència. I Lleida viu el Dia Universal de la Sardana, ha estat aquest diumenge al matí a la plaça Capon. L'acte ha estat organitzat pel Col·lectiu Cultural Capon, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Lleida i Escola Municipal de Música d'Agramunt, formació que ha posat la banda sonora a la celebració. Els sardanistes, acompanyats d'una bona colla de gegants, han ofert una sessió matinal de cultura popular catalana de música i ball. El Dia Universal de la Sardana és una celebració que es va iniciar l'any 1960 a Catalunya, promoguda per l'obra del Ballet Popular, amb l'objectiu de promoure les sardanes i el sardanisme. Actualment se celebra arreu del diumenge, el diumenge abans de Sant Joan, volem dir. La sardana, que s'ha commemorat enguany, ha estat la titulada Placidesa, obra del compositor Lluís Albert Ribas. La celebració del Dia Universal de la Sardana s'emmarca en la programació de l'estiu en viu. I finalitza amb èxit la segona edició del Magnífic Fest. La seva segona edició ha estat molt satisfactòria, tot i el mal temps, apunten els organitzadors. Els infants han estat els protagonistes del darrer dia del festival, aquest diumenge, amb el Magnífic en Família, el recinte de les Firetes, que ha acollit activitats com el Pintacares, la representació de teatral Du King Gangeli, de la companyia lleidatana Chip Chap, Jocs Infables i els concerts de Damaris, Gelabert i Xiula. I l'obra de teatre d'Històries i Camins de Terra a la Seu d'Urgell serà aquest diumenge quan aquesta peça que posa en valor el patrimoni de muntanya es podrà veure a la capital alturgellenca.
Aquesta proposta forma part d'un projecte més ampli, el de la Taula de Camins dels Pirineus, que treballa pel mateix objectiu, com apuntava a UAU Lleida Ràdio Eva Fitter, directora de l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i l'Aran.
En aquesta taula de camins es tracten diferents temes i un dels projectes que està en funcionament des de fa més d'un any és la Històries i Camins, que és una exposició que està voltant per tot el territori pirinenc, en el qual expliquem una història i un camí de cada comarca de l'Alt Pirineu i Aran. Ara mateix la tenim a la Seu d'Urgell i d'aquí també, amb aquest projecte, hem creat una obra de teatre i aquesta obra de teatre també l'anem fent a diferents llocs i el lloc on es farà aquest juny serà a la Biblioteca de la Seu el dia 25. De juny.
El projecte també està pensat perquè pugui entrar a l'escola.
És un projecte pedagògic en el qual les escoles poden treballar literatura i història i tradició del nostre Pirineu juntament amb els nostres camins de Pirineu. Bueno, des d'IDAPA una de les funcions o accions que nosaltres fem és perquè puguin tenir aquests projectes que surten fora de l'aula i puguin fer projectes que siguin diferents a lo que fem a l'aula, no? I això ens ajuda molt amb ells a que puguin tenir aquests recursos que són tan escassos, no? Com tu has dit, tenim la natura al costat, no pot ser que tenim desconnectats els nens.
De la taula de camins dels Pirineus també en sortia fa 8 anys el Festival de Senderisme, que aquest cap de setmana ha estat present a l'Alt Urgell i que aquest mateix dilluns aterra a la comarca més meridional de la nostra demarcació. Fins diumenge, en aquest Val d'Aran Walking and Summit Festival, es podrà gaudir de diferents propostes que vetllen per fruir de l'entorn natural, mentre paral·lelment es coneixen altres aspectes del territori, com la gastronomia.
8 i 23 minuts.
L'actualitat de Lleida i comarques a un dia més.
Des de que surt el sol fins que es pon, a UAU Lleida Ràdio tens un espai per a tu. De 6 a 12, l'un dia més, el matinal de Lleida amb Jordi Sebastià. De 12 a 1, fem el vermut amb els continguts de la xarxa de comunicació local. A partir de la 1, els esports agafen el testimoni amb tota l'actualitat esportiva i les reemissions dels espais esportius d'aquesta casa. A les 2, tota la informació de Lleida i més enllà a l'informatiu migdia amb Míriam García. I a partir de les 3, en reemissió. De 4 a 6, aquí a l'Oest, amb Francesc Balanyà, un magazín en xarxa produït per les emissores del territori. A les 6 de la tarda, La Plaça. Cada tarda, una entrevista amb Accent de Casa. I a partir de les 8, tanquem la jornada amb tota la informació del dia a l'informatiu vespre amb Alexandra Fos. A 8:45 és l'hora dels esports. Els dilluns fins 9:45 de la nit, la tertúlia esportiva amb Antoni Lasso. De dimarts a dijous fins les 9, el temps afegit amb Sergi Guiu. Un resum de la jornada esportiva diària. I els divendres, la prèvia esportiva del cap de setmana al Fora de Joc. A més, també contem amb els espais informatius de la xarxa de comunicació local. Cada dia, a partir de 2:45 i a les 7 de la tarda. UAU Lleida Ràdio, la ràdio de Lleida. Busques pis? Vols comprar o llogar? Vine a Rencasa, professionals des de 1975. Al servei de Lleida en la gestió integral de compra, venda i lloguer de tot tipus de finques. Rencasa, 973-22-32-52 i al web rencasa.com. La contra amb Alexandra Fos.
Ni cigarretes, ni plàstic, ni vidre, res de brossa al nostre medi, perquè no només contaminen, sinó que pot ser la causa o el mitjà per on es propaguin les flames en cas d'incendi forestal. En el context de sequera actual, cal que tots parem encara més compte i que no acceptem cap actitud de ningú que pugui causar un foc al nostre entorn. I és que no és cap sorpresa que la majoria dels incendis que ha viscut Catalunya siguin per causa humana. Si mirem les xifres, dels més de 600 focs que es van registrar al llarg de l'any 2022, l'any passat, més de 200 es van causar per una negligència i gairebé 70 per cremes agrícoles i 64 per fogueres que, pels motius que siguin, van quedar descontrolades. La xifra més preocupant, la d'incendis intencionats. 160. Dades que esgarrifen, atenent que només fins al 22 de maig d'aquest any els bombers ja han atès 389 incendis arreu de la demarcació de Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Ni cal posar en perill els nostres boscos, camps i muntanyes, ni la vida dels bombers, ADFs i persones voluntàries, que són els que s'encarregaran de plantar cara de les flames per evitar la seva propagació quan faci falta.
Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
No has acabat l'ESO? Necessites el títol? Vols convertir l'antic graduat escolar en l'actual en secundària? Vine'ns a veure. És molt més senzill del que t'imagines. Ens adaptem als teus horaris. Si en tens ganes, trobem la manera. Estem al carrer de la Mercè, número 1 de Lleida, al costat del Cap de la Mariola.
Escola d'Adults Victorina Vilà. T'acompanyem en el teu projecte de vida. Preinscripció del 20 al 28 de juny. Més informació a la nostra web.
Repassa l'actualitat a un dia més.
Tres minuts i 9:15 del matí. Jordi Claret, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Comencem el repàs de les portades. Comencem pel diari Segre, que destaca la mort al ser atropellat per un cotxe quan creuava un pas zebra al centre de Lleida d'en Mohamed Asiat, de 59 anys, que anava en cadira de rodes dissabte i va morir a l'Arnau. També apunta menys del 10% de cases que tenen 45 anys o més han demanat la revisió obligatòria. Fotografia per la pluja de colors a Guissona, en aquest cas per la festivitat de la tradicional enramada del Corpus en aquesta localitat de la Segarra, i un gran arbre cau sobre un vehicle a la zona alta. Va obligar a tallar parcialment Fleming, encara que per sort no hi va haver cap ferit. També apunta destrossa monòlits que commemoren l'1 d'octubre a Torregrossa i facturació rècord de 229 milions de la cooperativa d'Ibars. Anem al Diari de la Mañana.
Sí, sobre aquest incident de l'arbre de Fleming en parla i en parla en fotografia. La Mañana diu: cae un árbol de 15 metros sobre un coche en Fleming. Y también apunta otras cuestiones. Pallenses del Baix Segre carecen de trabajadores para coger la fruta dulce. La producción ha crecido, pero los temporeros prefieren otros trabajos. De otra banda, la cooperativa Ibars logra una facturación de récord con 229 millones. La paería prevé adelantar la fachada del Mercat del Pla, que cae a trozos, y crean en Lleida un web para buscar trabajadores en la hostelería. En esports, un abatido Marc Márquez decide no disputar el Gran Premio de Alemania.
El punt avui que segueix la polèmica per la instauració de Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona, diu l'unionisme se'n vanta, Sánchez i Feijóo presumeixen d'haver evitat amb la proclamació de Collboni que Barcelona tingués un alcalde independentista. També apunta en marxa la llista cívica, l'ANC activa la proposta de presentar una candidatura en les eleccions catalanes i el plàstic inunda la costa catalana. Apunta que els vaixells d'arrossegament tornen amb deixalles llançades al mar en un 97% dels viatges. Diari La Vanguardia.
També parla de la Constitució del Plenari de Barcelona. Feijóo justifica el vot del PP a Barcelona en el seu sentit d'estat i parla, justament ha escriut dues frases, en aquest cas de Jaume Collboni: seré l'alcalde que faciliti les iniciatives socials i privades, i de Xavier Trias, que diu: Collboni ens ha fet una mala passada, farem una oposició dura.
El diari El Periódico destaca declaracions de Jaume Collboni. El suport del PP no té res a veure amb la política espanyola. També assenyala desterrament per als agressors del Màgic. La comunitat gitana de Sant Roc, del barri de Badalona, allunya del barri els menors acusats de violació. Diari Ara.
Feijóo qualifica l'operació Collboni de política d'estat i amb una fotografia, justament, del líder del Partit Socialista a Barcelona fent una mariscada. Diu el deixeble...
Una paella, sembla, no? Estanyes en l'arròs, justament.
Sí, justament en blanc i negre costa de diferenciar, però bueno, està gaudint d'un dinar. Diu el deixeble d'Iceta, que defensava el dret a decidir.
Anem al diari El País, que destaca el baròmetre de junio de 40 dB. El bloque PP-Vox se situa al borde de la mayoría absoluta. El PSOE perdería 14 escaños y Sumar, lastrado por la lucha interna, lograría 35. També destaca la victoria agónica en la Liga de las Naciones. España gana a Croacia en los penaltis y logra su primer título en la competición. Diario El Mundo.
Parla Daniel Cirera, president del grup municipal del PP a Barcelona. El PSC encontrarà el PP si crea una majoria constitucionalista. També fotografia per la victòria d'Espanya, que vuelve a levantar un título 11 años después. Y el 45% de los alquilados está en riesgo de pobreza.
I acabem amb el diari BC, que destaca la fotografia de la selecció espanyola. Espanya se alza con un título oficial 11 años después. També destaca Tsunami Democràtic, creó una aplicación para delatar policías. 8:31.
Duc Lleida, espais i ambients, patrocina l'informació esportiva.
Comencem el repàs informatiu destacant que Marc Márquez s'ha retirat del Gran Premi d'Alemanya, tot plegat després de sofrir una nova caiguda en la curva 7 durant el warm-up matinal. Llavors Márquez es va tancar diverses hores al seu camió. Els membres del seu equip anaven passant i ell s'ho pensava. Finalment es feia oficial el que dèiem, que no competiria, i així s'explicava en un comunicat. Ha estat un mal cap de setmana pel Tro de Cervera, després de 5 caigudes, de les quals la pitjor, la més alta, a 160 km per hora, ha estat aquest diumenge al matí. En canvi, el seu germà, Àlex Márquez, sí que ha competit i ha acabat en setena posició en aquest premi que s'ha emportat Jorge Martín. I també us expliquem que el F7 International Cup organitzat per Minifútbol Catalunya segueix en línia creixent. Lliga Lleida forma part de l'organització d'aquest esdeveniment que va concloure ara fa uns dies la seva segona edició amb el doble de participants que en l'edició d'estrena. Enguany va tornar a coronar l'equip portuguès, Orrelejo a la categoria més 18 i els polonesos Eagles Teams a la categoria més 35, juntament amb el Morell, l'equip femení que es proclamava campió de la categoria debutant, la femenina, al torneig internacional. Si bé és cert que es va disputar al complex esportiu de Salou, Lleida hi diposita totes les forces en l'organització, i és que Lligues Lleida, l'organisme que gestiona milers de futbolistes a les terres de Ponent durant l'any i que forma part de Minifútbol Catalunya, n'és l'organitzador. Josep Esparza, el seu president, ens deixava clar a UAU Lleida Ràdio que l'edició d'enguany va ser tot un èxit.
La veritat és que molt bona experiència, sobretot multiplicant-se els equips quasi per dos, era algo que, claro, que nosaltres ens tornàvem una mica de pànic escènic, i aleshores, bueno, ho vam resoldre. Jo crec que va ser un èxit, perquè els inputs que ens arriben des de fora és que tots els equips estan molt contents i que volen repetir per la segona, dic per la tercera edició, no? Per la segona edició, i això sí, cansats, molt cansats, però molt content.
I ell mateix també ens parlava de la novetat d'enguany de la branca femenina.
Com a primera experiència, és un esdeveniment que crec que amb el pas dels anys anirà creixent i anirà també agafant la mateixa embranzida que podria ser el Veterans Més 35. Igual al sènior no arribarem a curt, mig termini, però és algo que realment ja ens estan arribant feedback i inputs de fora, de dir, avui parlàvem amb una persona de Londres, que té una lliga de femenina de futbol 7, que ja estava interessat en poder venir al torneig de l'any que ve. Bueno, això és algo que realment al veure-ho tot televisat, etcètera, etcètera, doncs la gent diu, això pot estar bé, no? També per acabar la cloenda de temporada, no? La cirereta del pastís.
Minifútbol Catalunya i Lligues Lleida ja estan pensant en la tercera edició de la F7 International Cup, que busca seguir creixent pel que fa a qualitat i quantitat en el que serà la tercera edició, com dèiem.
Duc Lleida, espais i ambients, patrocina l'informació esportiva.
A UAU. Un dia més amb Jordi Sebastià.
La veu del poble.
Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo.
El passat divendres a la veu del poble us preguntàvem per la nova campanya d'abonaments de Lleida Esportiu i què us semblaven els preus d'aquests nous abonaments per al curs 2023-2024. I d'entre les vostres respostes s'extreu que la majoria us agraden. El 62,1% dels enquestats a Twitter així ho ha apuntat, enfront del 37,9% que diu que no li agraden. El Jordi Pasqual, a més, també preguntava si els havien pujat. Doncs hi ha de tot, la veritat. Alguns s'han abaratit una mica, uns altres s'han encarit una mica, però en general mantenen més o menys la mateixa línia de preus. I la Jordina també deia que es guiarà pels polítics sortints. Quan els convidaven i anaven sovint a veure què fan ara, quan ho han de pagar de la seva butxaca. Doncs veurem què és el que passa i si finalment, a més, el Lleida Esportiu aconsegueix aquesta xifra que s'ha marcat com a objectiu de 2.300 abonaments per aquesta nova temporada. I la pregunta que us fem avui té a veure amb la Constitució dels Ajuntaments. Aquest passat dissabte han quedat ja tots formats, ja tots els municipis tenen el seu alcalde o alcaldessa, i volem saber si esteu satisfets amb quin ha estat la configuració del govern al vostre municipi. Ens podeu explicar quin és el vostre municipi i si us agrada com ha quedat configurat aquest govern. I és que ja sabem que algú guanyés les eleccions no és sinònim de que hagi acabat governant. Ens ho podeu explicar a Facebook i també a Twitter.
Este es el momento, no escuches a quien diga.